Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ha tornat a ser un matí carregat d'incidències a Rodalies i sort que encara estem a l'agost i hi ha molta gent de vacances i que no ha tornat a la feina. Fa un parell d'hores que s'ha restablert la circulació entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú a causa de l'incendi d'un comboi a l'estació de Calafell que ha provocat flames a la catenària. El centenar de viatgers que hi havia al tren han estat evacuats i ningú afortunadament ha quedat ferit. Aquesta incidència afecta les línies R2 Sud, R14, 15, 16 i 17 que encara arrosseguen a aquesta hora retards. Però és que també els usuaris de la R4 han patit retards de fins a 45 minuts durant tot el matí per les obres que s'estan fent entre Sant Vicenç i Martorell. Bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. El que sí ha funcionat bé, almenys fins a aquesta hora, és la línia R3 després d'un cap de setmana negre amb diferents interrupcions i retards per problemes tècnics i per desesperació dels viatgers. I plou sobre mullat perquè les incidències en aquesta línia són pràcticament diàries i els usuaris habituals estem en el pitjor. D'aquí a un mes comencen 16 mesos de talls per fer el desdoblament de via entre Parets i la Garriga. 16 mesos per només 17 quilòmetres amb un impacte ja difícil d'assumir pels viatgers, com ens ha explicat el Marc Generes, que és el portaveu de la plataforma Que no ens fotin el tren.
I aquesta obra, que és tan petita i tan parcial, porta ja 2 anys de retard. I llavors ens desespera aquesta visualització de que no hi ha un escenari de millora. No estem, i aquests 16 mesos que es fa aquest tall de tota la línia per fer aquests 17 quilòmetres, és un gran impacte per només fer aquest tros. I després no hi ha calendari compromès per acabar els 60 quilòmetres. I això ens desespera, perquè ens posa a un escenari absolutament etern de disfunció.
I des de la plataforma tenen clar que el que està passant és fruit de molts anys de no fer res i de mala gestió, i el pitjor de tot és que tampoc no millora l'atenció a l'usuari. Es va tornar a demostrar ahir, sense alternatives en alguns casos, amb informació confusa, i que, com diu el Marc Generes, acostuma a arribar tard.
Errades molt bàsiques que generen confusió. I quan els usuaris ens trobem amb una incidència que estàs penalitzant el teu temps de vida, si a sobre et generen confusió i incertesa, ostres, es malviu molt aquesta situació. En canvi, si es gestionés doncs, amb claredat, amb una resposta ràpida i donant alternatives, doncs seria una altra cosa. Aquest cap de setmana van deixar estacions sense servei alternatiu i ho van donar per bo.
Renfe està investigant ja les causes d'aquestes últimes incidències a la R3. I afegir que a aquesta hora una nova avaria en un tren provoca retards a les estacions d'Arc de Triomf i el Clot a Barcelona, i això afecta les línies R1, R2 Nord, R4, R11 i el regional de Girona. Anem ja a la informació de servei. Doncs hem començat la setmana amb un temps força inestable, amb alguna gotellada, tot i que les pluges més importants arribaran aquesta tarda, sobretot a l'extrem nord, al Pirineu i a punts de muntanya. Poden venir acompanyades de tempesta i calamarsa. La temperatura avui és una mica més baixa, però s'anirà recuperant a partir de demà. I ens interessem també per la situació a la xarxa viària. Hi ha alguna incidència? Lorena Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit comentem algunes principals afectacions. Ara mateix, 5 quilòmetres de cua a la B10, a la Ronda Litoral, més o menys des de l'altura del Fòrum fins a la Barceloneta, en sentit Llobregat. Després també a la Ronda de Dalt trobem algunes retencions molt puntuals, aquesta vivint des d'Horta fins a pràcticament Sant Gervasi, provocant aquests 3 quilòmetres de retenció en sentit nord cap a Trinitat amb un carril tallat. Després també retencions puntuals a la G614 a l'altura de Cadaqués en sentit sud cap al nucli urbà amb 3 quilòmetres de cua. També a la C31 trobem algunes retencions entre Cubelles i Vilanova i la Geltrú en sentit sud cap a Tarragona amb trams que poden arribar als 2 quilòmetres. També a la C58 a causa d'un accident hi ha alguns talls intermitents a l'altura de Montcada i Reixac en sentit cap a Barcelona, cap a les Rondes, amb pràcticament això 2 quilòmetres de retenció en sentit sud amb un carril tallat. També algunes retencions a la Nacional 2 a l'altura de la Jonquera en sentit nord cap a França amb 2 quilòmetres, i també a l'AP7 a causa d'un accident alguns talls intermitents a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda en sentit nord cap a Girona amb un carril tallat. I per comentar únicament, a la G600 també a l'altura de Tordera trobem alguns trams en retenció on hi ha enllaç amb la C32 en sentit nord amb 1 quilòmetre. Això de moment seria el més destacat fins ara des del Servei Català de Trànsit.
En un estiu marcat pels greus incendis forestals, els experts alerten que la salut dels boscos catalans està empitjorant i aquí tenen molt a veure els efectes de la sequera. Les zones més afectades a Catalunya són les Terres de l'Ebre o la costa, però també algunes zones del Pirineu. Les últimes dades confirmen que han mort el doble d'arbres que el 2023. Clàudia Moreno.
Ja s'han realitzat el 80% dels treballs de camp de la campanya de 2025 i la primera conclusió que s'ha extret és que la salut dels boscos catalans està deteriorant. Les darreres dades completes són del 2024 i mostren el doble d'arbres morts, un 3,4%, que el 2022 i el 2023. I és que els efectes de la sequera encara són presents. Malgrat haver plogut, els boscos pateixen els efectes del que s'anomena sequera acumulada i els arbres continuen morint. El cap de la secció de Sanitat Forestal d'Agricultura, Jorge Heras, explicava que aquestes perspectives no són gens positives.
Les perspectives pues, no són bones perquè, a més de que el canvi climàtic és un fet i anirà perjudicant, està el tema de les plagues exòtiques que poden venir, les plagues prioritàries, i que les plagues i els patògens d'aquí estan canviant el seu comportament.
Un dels principals indicadors de l'estat de salut dels arbres és la defoliació, que és la pèrdua de fulla respecte al nivell òptim. El 2024 es va constatar que la defoliació havia empitjorat en 66 de les 383 parcel·les que formen la xarxa. Precisament per aquesta raó, és fonamental mantenir un sistema de monitoratge estable i continu en el temps que permeti disposar de diagnòstics rigorosos i anticipar possibles escenaris de risc. Era s'explicava que tenir una bona gestió forestal afavoreix la vitalitat dels boscos.
L'únic que podem fer a nivell de millorar la situació dels boscos, amb el clima no podem intervenir, fer que els boscos estiguin més, amb més vitalitat per ser menys sensibles a les plagues i fins i tot pues, a perturbacions com poden ser pues, ventades o fins i tot incendis. No?
L'objectiu d'aquesta xarxa és realitzar un balanç periòdic sobre la variació de l'estat dels boscos en espai i temps i establir la relació amb els factors d'estrès. Això s'aconsegueix amb el mesurament d'una reduïda sèrie de paràmetres sobre les condicions ecològiques de l'estació i la vitalitat de l'arbrat. El treball que realitza aquesta xarxa és imprescindible per poder preservar la salut dels boscos catalans.
Última setmana del mes d'agost, es reprèn oficialment l'activitat política, el curs polític, després de l'aturada de l'estiu. Demà ho farà el govern, que tornarà a reunir el seu Consell Executiu amb la mirada posada al finançament singular i als pressupostos. Avui s'ha reunit ja l'executiva del PSC, la portaveu del partit, Lluïsa Moret, reconeix que la carpeta de pressupostos és prioritària i creu que hi ha recorregut per arribar a l'acord que permeti tirar-los endavant, Sergi Tor.
I el PSC vol ser optimista amb aquest inici de curs polític i considera que hi ha espais d'estabilitat i de diàleg amb els socis d'investidura, és a dir, Esquerra i Comuns per un acord de pressupostos. Els socialistes proposen la gestió en rodalies a partir de l'1 de gener i el finançament singular per Catalunya per satisfer les exigències especialment d'Esquerra, que té aquesta legislatura la clau de la continuïtat de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Això sí, la portaveu socialista Lluïsa Moret reconeix i avisa de les dificultats pel finançament singular de Catalunya.
Doncs que és un tema molt complicat, que el tema del finançament és un tema complex, que necessita els seus tempos, que necessita la seva evolució i que, evidentment, doncs, també necessita molts esforços per totes les bandes per anar avançant. Aquests partits polítics, insisteixo, estem i continuem tenint espais de confiança, tenim espais de treball conjunt per avançar.
Abans de l'inici de les vacances d'agost, el govern d'Illa va confirmar que l'Agència Tributària de Catalunya no començaria a recaptar a part de l'IRPF fins al 2028, tot i que el pacte inicial establia que Catalunya assumiria la gestió d'aquest impost, que suposa 25.000 milions d'euros ja l'any que ve. El govern de la Generalitat treballa amb pressupostos del 2023. Aquest any s'han pactat a 3 suplements de crèdit per un valor de 4.000 milions d'euros, però Salvador Illa necessita aprovar un pressupost per injectar estabilitat al seu govern i depèn de Junqueras.
I encara t'explico que una dona de 82 anys ha mort ofegada en una piscina particular a Cunit. Els fets van passar ahir, tot i que s'han conegut avui. Tot i els intents de reanimació, els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. Es tracta de la quarta víctima mortal en una piscina des de que va començar la campanya de bany el passat 15 de juny. Doncs ens acostem a 3:15 i de seguida et seguim explicant tot el que t'interessa. A Mediodía Cope, fins després, que vagi bé, bona tarda.